A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Més habitants, més exigències, més serveis, més de tot. Segurament aquest és el plantejament que ens ve més al cap avui, en què els comentàvem que també l'Ajuntament comenta, valgui la redundància, la informació de Renfe, que assenyala que gràcies a aquest bitllet recurrent, gràcies a la gratuïtat del servei de tren, prop de 1 milió de viatges en tren amb destinació Sitges s'han produït al llarg d'aquest any, en aquests mesos del bitllet recurrent, o el dia en què també sabem que Sitges és una de les 5 destinacions catalanes més demandades al portal d'hotels booking.com. O sigui que això és un no parar de gent. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què en farem de tanta gent?
És que Sitges és molt atractiu. Que ens van trucar no fa molt, perquè estàvem escollits com un dels pueblos més felices d'Espanya.
Més felices?
Sí, on la gent és més feliç. No, és veritat que és molt atractiu. És car, és veritat, però vivim en un lloc fabulós i moltes vegades un ho pensa, som privilegiats. Mira el dia que fa avui. Vull dir, realment és un lloc molt atractiu. Geogràficament, jo sempre ho dic, complicat amb el sentit que estem al costat de Barcelona, per allò bo i per allò dolent, no? I el fet que aquest estiu hem tingut moltíssima gent, que ha vingut 1 milió més de persones amb Renfe, que és cert, transport gratuït, però bé, que és una vila molt activa i molt atractiva per molta gent.
Anem a fer una mica de contrapès en això, el que d'alguna manera heu pogut copsar a través del món del comerç. Està canviant molt el món del comerç, dèiem, no només a Sitges, sinó a Vilanova, a Vilafranca, en definitiva, tot el nostre entorn més immediat. Quan els comerciants es deien, bé, allò tan clàssic, veig molta gent, i a la manera dels hotelers, però menys despesa que amb anterioritat. Això és així.
Sí, de fet, ara seguirem fent més visites, perquè ens va quedar encara moltes botigues per veure, tot el Poble Sec, però és molt interessant visitar amb els comerciants. Primer, perquè veus, evidentment a Sitges tenim la sort, abans escoltava que crec que parlàveu de Vilanova, que han tancat el Zara, sí, i ha estat sí, com un sí. Drama. Aquí no hem tingut mai aquestes grans marques, però precisament d'això en traiem pit. Nosaltres aquí tenim un comerç molt més singular, molt més propi, que el que puguis comprar aquí no ho puguis comprar enlloc.
Però permeteu-me l'apunt que ens deixaven també els nostres tertulians, dient que, no sé si perquè el marc normatiu d'alguna manera ho està impossibilitant, una diversitat comercial més àmplia, ara tenim botigues de bisuteria a cada cantonada, com tenim establiments de manicura a cada cantonada. Sí. Segurament també perquè el marc comercial, el pla d'usos, va marcar un tipus de comerç molt concret al centre.
Bé, perquè és l'oferta i la demanda, i de fet el pla d'usos ha d'estar viu i ha d'anar adaptant-se. En aquell moment que hi havia tantes caixes, tants bancs, tantes immobiliàries, doncs el pla d'usos ha anat adaptant-se. Jo crec que el pla d'usos és molt positiu, perquè gràcies a aquest pla d'usos, per exemple, doncs ara està molt limitat als supermercats en el centre, que va haver una època que se'n posaven molts. És evident que no pots limitar qualsevol establiment, però sí que fa que es pugui modular una mica. Jo crec que el comerç d'aquí, de Sitges, és cert que té dificultats, és cert que precisament em deien això, és que potser no necessitem tanta gent pel carrer perquè poden passar 30.000 persones i no entra ningú a comprar, perquè segurament estan canviant moltes coses, el que hem dit, no, la compra per internet, moltíssims factors. Però, per exemple, una dada que ens van dir, fem potser més esdeveniments més en el centre que no tants a la platja o en algunes zones que, clar, si trasllades a tota la gent, depèn de quin lloc, doncs potser tampoc els beneficies. O, per exemple, el que volem muntar de cara a l'any que ve, no? que és això, que és un mercat d'un dia, de com fèiem allò dels estocs al carrer que s'havia fet, doncs fer-ho en un lloc tots agrupats.
Allò que es feia arran del canvi de temporada.
Sí, doncs fer-ho en un lloc concret tots junts perquè potser és més fàcil per ells i també per la gent que va comprar. És evident que tenim una gent amb moltíssim potencial ara a les botigues de Sitges, a l'Associació de Comerciants, i és gent que no para, tot el dia està pensant què pot fer per vendre més i millor, i que realment tenen uns productes molt bons. Vull dir, no tenim molta competència per aquí, per la zona, sobretot com això, com a producte singular i diferenciat. Crec que és amb el que nosaltres ens hem de vendre, sobretot.
La Malcor, algú us ha parlat del Tom Manta?
Doncs aquestes vegades, aquests dies que hem anat, doncs sincerament, i t'ho diré molt sincerament, no.
No.
No, perquè hem parlat molt d'això, perquè és veritat que els esdeveniments en tenim molts. L'altre dia jo ensenyava un Excel a lo del repensar Sitges, que tenim més de 400, uns 405 esdeveniments programats pel 2024. I això és una barbaritat. Això és una barbaritat que nosaltres ara, evidentment, estem intentant, no?, controlar molt més, perquè això és una despesa amb recursos humans horrible, perquè cada esdeveniment, cada ocupació que es fa al carrer representa una instància, un tècnic, un informe, un... Per tant, això ens provoca molta feina, també moltes despeses, i de vegades és això, per això, a través dels fons europeus, els 5 milions aquests dels fons Next Generation de Turisme, n'hi ha un apartat que és la gestió intel·ligent precisament d'això, dels esdeveniments.
És a dir, voleu dir que hi ha massa esdeveniments que no tenen retorn, o un retorn...
Que s'ha de calcular molt bé quin retorn tenen al final, perquè no tot és econòmic, no tot són diners. El retorn econòmic està molt bé, però hem de veure el retorn social, hem de veure la petjada de carboni que deixen, hem de veure la despesa d'aigua que fan, hem de veure els residus que deixen, hem de veure si els comerciants ens diuen, home, doncs és que potser no ens cal tants esdeveniments allà quan la gent no ve aquí,
més
o
enllà,
els restauradors...
Més enllà de l'organitzi qui l'organitzi.
Exacte, sí, més, és, dir... més, és igual si privat, públic, què passa amb les nostres tradicions i festes, que a vegades queden ofegades potser per altres esdeveniments. Vull dir, clar, n'estem fent tant, som una vila tan activa que necessitem un control molt més eficient. Això no vol dir en cap cas que tinguem que estar o retallant o no, sinó fer-ho molt de manera doncs, molt més racional. No? I vam parlar molt d'això precisament amb els comerciants. No?
Tot això es deu fer difícil de dir. Clar, si 405 són molts, una mida bona quina és?
No hi ha una mida bona o no bona. Pensa que en 405 està inclòs que, per exemple, el carnaval, doncs cada dia hi ha un acte, es compten tots, no
tots
es compta un carnaval,
sí, sinó... Sí, sí, sí.
Clar, per tant, jo crec que sobretot no és que hi hagi un límit de màxim o mínim. Clar, jo parlo amb molts alcaldes o alcaldesses i a vegades tenen un o dos esdeveniments a l'any i que ho posen tot allà. Clar, nosaltres en tenim tants, però jo crec que hem de mirar doncs, molt això, precisament, el rèdit que deixen.
Ho dic perquè és paradoxal, perquè va haver un moment en què Sitges es plantejava bé que l'important era que no hi deixés... No deixés d'haver-hi cap moment en el calendari en què passessin coses.
Clar, però també...
Perquè per la gent que ve és un incentiu pensar està vaig a Sitges i sempre hi ha alguna
està
cosa
està molt
altra.
Bé per la gent que ve, però també aquí vivim 32.000 persones gairebé i a mi jo rebo moltes també... moltes vegades, no? Gent del poble que ens diu, ostres, que no pot ser que Sitges no puguis baixar a vegades al centre perquè és que cada dia hi ha alguna cosa. També els sitgetans i les sitgetanes també volem estar una mica tranquils de vegades, no? I això, i fer esdeveniments, doncs bons esdeveniments, no? Ara s'ha fet un màrquet aquí de Nadal, fantàstic, la gent supercontenta, doncs anem a treballar aquests que surten bé, anem-los a fer millor fins i tot, però no agafem absolutament tot.
Per tant, hi ha una certa consciència d'un centre, d'un rovell de l'ou tensionat, d'alguna manera?
Sí, en alguns moments sí, massificat, de gent, és clar que sí, de soroll, de tot, és evident que sí, que hi ha una certa massificació en alguns moments.
És una barreja de l'activitat d'esdeveniments amb l'activitat de l'hostaleria o no té res a veure una cosa amb l'altra?
No, de fet, és el que diguem, a vegades és evident que hi ha sectors que segur que els hi funciona molt bé, però també fins i tot aquests sectors es queixen a vegades. A mi fins i tot restauradors se m'han queixat a vegades a l'estiu, que han dit és que no donem a l'abast, no podem fer ja tres torns de dinar perquè és que no donem a l'abast i potser tampoc servim bé. Per tant, què és el que hem dit al principi, tornem al principi, som una població al costat de Barcelona per allò bo i per allò dolent. Llavors ens abans rebem moltíssima gent i moltíssima gent que potser no ve aquí a gastar. Ve a passar el dia, no? I malauradament a vegades, doncs, vulguis que no, fa soroll, embruta, clar, llavors tota aquesta gestió, jo sempre ho dic, fa molts anys que ho dic, el tema més important que tenim nosaltres amb el turisme és la gestió del visitant, aquell que ve un dia. Aquests 2,5 milions que ens diuen, els 3 milions, 2,5 milions són visitants, aquesta és la clau que nosaltres hem de treballar.
I suposo la gestió de l'impacte del visitant.
Exacte. Exacte, quina gestió?
No, residents del dia a dia.
Exacte, exactament, que llavors som molt més de 32.000 habitants, no? De fet, l'ACA ens compta una mitjana de 50.000 persones ja. Ja compta més, perquè pensa en les segones residències, no? Però és que no hi compta amb tots aquests visitants.
És a dir, l'Agència Catalana de l'Aigua ens compten 50.000.
Sí, bé, ells fan gener, febrer, març, van variant, 40, 40.000, 50.000, perquè compten segones residències.
Què ha passat en aquesta multa de 50.000 euros?
Doncs bé, nosaltres ara hem fet tota una estratègia, diguem, de com ho treballem, perquè nosaltres com a Ajuntament hem estat absolutament curosos i respectuosos, que ens ha costat molt, perquè no tenir rentapeus ni dutxes a les platges, doncs és ens ha costat molt, sincerament, i moltes queixes.
Fem aquí un context, saben, aquesta multa ha vingut perquè l'ACA ha considerat, amb els números a la mà, que l'Ajuntament de Sitges havia superat el consum per habitant
i dia. Havien de ser 230 i estàvem a 236. Sí. N'hi ha molts pobles de Catalunya que s'han passat molt més. El que passa és que com Sitges sempre té més nom, sempre sortim més. Però és veritat, s'ha fet més despesa i això és el que s'ha de mirar ara. A on hi ha aquesta despesa? Evidentment és el que dic. Nosaltres com a Ajuntament no hem netejat els carrers, no hem regat el verd, hem tancat totes les platges, per tant, hem fet un esforç increïble. Ara, evidentment, s'ha de veure que, evidentment, que tothom hagi fet aquest esforç, no? A les comunitats, al regar els jardins...
D'on creieu que pot venir? Perquè això era el mes de setembre, no? Es va quantificar el mes de setembre.
S'ha d'estudiar exactament d'on ve, perquè tampoc es pot posar el dit de dir això és culpa dels turistes o dels hotels.
Però és
no,
el que podeu assegurar és que des del punt de vista de la gestió dels serveis municipals, no ha vingut per aquí.
No, perquè hem estat absolutament curosos, no, amb això. Però bé, clar, tenim moltes urbanitzacions grans, amb grans comunitats, amb grans jardins. Bueno, tot això és el que s'ha de controlar, evidentment. No, jo no sé si la gent no ha regat. Jo veig alguns llocs que estan molt verds, la veritat, no? I en canvi els jardins públics estan absolutament secs.
Té coneixement l'Ajuntament que després d'aquest mes de setembre el consum s'hagi tornat a situar en una posició acord amb el que estableix la normativa?
Va baixant. Estem controlant-ho, evidentment, sí.
Bé, com que han passat coses, vinga, anem a fer un llistat de temes que s'han posat en aquesta taula. Alcaldessa, el comunicat del cessament de Nacho Rubí va ser un comunicat consensuat?
El comunicat, bé, va ser un comunicat consensuat entre tots els partits, però és veritat, i el puc entendre molt bé amb el regidor, que ell en alguna part no estigui d'acord. Cada vegada que hem de fer un comunicat i que ha de ser molt ràpid, és veritat que uns diuen una cosa, altres diuen altres... Jo, per mi, sincerament, el comunicat gairebé, si està consensuat o no, és el de menys. L'important és el fet. Escolta'm, vull dir, una persona ha marxat, s'explica i ja està, i no passa res. Consensuat, sí, són quatre partits i uns diuen unes coses, altres uns altres, al final un diu, un posa una coma, un posa un punt, un altre... Bé, s'intenta consensuar el màxim possible, això sí.
Respon al comunicat el que va passar abans?
El que va passar abans, vols dir el que va passar? Sí, evidentment, perquè precisament són temes personals, és veritat, i són temes que tenen a veure, no diré que no, amb la investigació també, però bàsicament el regidor i jo el respecto totalment. Són temes personals d'ell i que ha decidit lliurement fer el que ell ha cregut que havia de fer i que jo el respecto totalment.
Ell ens explicava bé aquesta forma, per dir-ho d'alguna manera, del cessament en passiva. Jo exposo que deixo el càrrec a disposició, que poso el càrrec a disposició, espero que tu em diguis queda't, tu no m'ho dius, jo me'n vaig. Esperava que passaria això?
Bé, jo ho he explicat en algun moment, no? Arrel d'unes informacions d'un atestat de la policia, doncs hi havia alguns aspectes que afectaven el regidor Ignasi Rubí, que eren diferents del que afecten a la resta. O sigui, aquí estem en aquesta investigació, que al final, en fi, passarà mig ajuntament per aquí. De moment estem 12-13 persones implicades amb diferents modalitats, podríem dir, però hi ha des de l'exalcalde, jo mateixa, regidors, tal, i tots estem bàsicament per la nostra feina a l'Ajuntament. Perquè quan entra un paper a l'Ajuntament ha de firmar un tècnic, l'interventor, el gerent, el secretari, l'alcaldessa, el regidor... Tots estem per això.
És a dir, per l'exercici de les seves funcions en el seu moment.
Exacte. L'Ignasi Rubí és cert que ell està per uns motius personals no estava com a regidor de govern amb el que ell està investigat. Per tant, és un tema personal seu que jo no m'hi ficaré. Jo vaig veure unes informacions, li vaig demanar unes explicacions i ell al cap d'uns dies em va posar el seu càrrec a disposició i jo l'he acceptat. I jo li agraeixo moltíssim la feina que ha fet, com diu ell, que ha treballat molt i és veritat, i nosaltres no hem tingut cap problema ni amb ell ni amb el seu partit i, per tant, jo l'he acceptat.
Us van convèncer les explicacions?
Les explicacions que va donar ell, bé, jo li vaig demanar, i algunes sí, altres no tant, no diré que no, i quan va portar el seu càrrec a disposició, doncs el vam acceptar. Però jo no sóc, com altres sembla, jo no sóc jutge i no sóc advocada i no tinc que estar aquí dient si el que és això, és veritat, és mentira. Jo no m'hi ficaré
en
això.
Us ho pregunto més en el sentit, perquè quan varen conversar amb ell teníem aquella sensació de persona que havia fet confiança a els diferents càrrecs, en aquest cas, que estan sent investigats en aquest assumpte o que han de presentar declaració, i que, en canvi, sentir que no s'havia fet tanta confiança amb la seva circumstància personal vinculada amb això.
Bueno, bàsicament perquè és el que dic, ell està en una situació diferent. No diríem que no, ell no estava a govern, ell no està perquè ha firmat una subvenció o un contracte menor, que és el que estem els altres. Aquí hi ha una investigació de la relació de la taula del tercer sector amb l'Ajuntament. I quina relació ha tingut la taula del tercer sector amb l'Ajuntament? Doncs que se li han donat unes subvencions legalment i seguint el procediment administratiu comú, i se li han donat uns contractes menors legalment seguint un procediment administratiu comú. I per això tots els treballadors, regidors, secretari, alcaldes, exalcaldes, tots estem per això. Ell està per una altra situació personal seva, per tant, però que se l'ha de respectar absolutament, només faltaria.
Us va tranquil·litzar saber que teniu un aliat a l'oposició?
Quin sentit?
En el sentit que ell va dir que es comprometia amb el pacte que es va signar en el seu moment, i que per tant, malgrat la situació actual, continuaria donant suport a allò que es va signar.
Sí, perquè tant l'Ignasi Rubí com el seu partit FETS ha estat a govern i segueix estant, per exemple, en el pressupost, doncs són uns dels que més treballen, no? FETS i Guanyem, doncs són els que realment estan dient, escolta'm, no, posa això, volem fer un parc de no sé què, volem fer... Vull dir, són gent que treballa i que li agrada i que es preocupa per Sitges, i per tant, jo els entenc, clar que sí, que continuïn.
Bé, ara una pregunta retòrica, perquè la resposta se la poden vostès imaginar, però evidentment, des d'un punt de vista explícit, des del Partit Socialista al Margalló, s'ha demanat la vostra demissió, i des d'un punt de vista més induït, si volen dir-ho d'aquesta manera, des de Junts per Sitges també, per entendre que s'ha estat desgastant la imatge de la institució i que la institució està bloquejada a la seva forma de funcionar.
La institució no està bloquejada en absolut. Aquí el que passa és que hi ha dos partits a l'oposició, no ho negarem, que és Junts per Sitges i PSC, que estan intentant tot el dia que això, que es bloquegi. O sigui, ells només estan parlant, diguem, del monotema, que és això de la taula. I jo no entenc per què no estan fent de regidors a l'oposició, estan fent... Això no és fer política, fins i tot amb desgast personal intenten, no? Estan com intentant matar políticament, eh? Però jo no ho entenc, perquè ells tenen uns drets i uns deures com a regidors, també tenen uns deures, eh? A mi no em pregunten mai per l'habitatge, per la sequera, per les ajudes socials, per... No, és el monotema, o sigui, només ells, la crispació, diguem, l'estan organitzant ells dos. Jo vaig pel carrer, ara mateix he sortit d'aquí de la ràdio, no? Quan sortit, què m'han dit? Hi ha una tanca al carrer que diu... Això és el que em diuen a mi els veïns i les veïnes de Sitges, cada vegada que m'estrobo pel carrer. Ostres, Aurora, aquells contenidors, mira què ha passat. Escolta'm, què passa amb l'escorxador? Com és que no l'heu inaugurat? Escolta'm, i aquí què fareu? I aquí... Això és el que li preocupa a la gent. El carrer, la neteja, la feina, la família... Què fareu a Vallcarca? Això és el que em pregunta la gent.
Ara us tornaria a preguntar. Amb el bon cor, ningú us ha preguntat, escolta, com està tot, eh? Ja veurem què passarà aquí.
Molt poquíssima gent, no em pregunten com està tot. A mi el que sí que diu molta gent, i això t'ho puc garantir, és, ostres, què els has fet que t'ho diuen tant? Què passa que hi ha aquesta animadversió personal? Això sí que m'ho diu molta gent, i jo dic, mira, doncs no ho sé, tu, que no sé, que suposo que volen ser alcaldes o alcaldesses, però aquesta no és la manera, ostres.
Què en fem, però, d'una legislatura així?
Doncs nosaltres treballar. Nosaltres cada matí, això és com la botiga, cada matí has d'aixecar la persiana. Aquest matí s'aixeca la persiana i, escolta'm, hi ha gent a serveis socials demanant el que sigui, hi ha gent a Proelles amb les llicències d'obres, hi ha gent a nivell 10. Vull, nosaltres treballem, i treballem amb els projectes, i amb ganes, i amb il·lusió. Ho sento molt, jo ja sé que ens volen esfonsats i sense treballar, però no és el cas. Tenim un escorxador que serà fantàstic quan es pugui inaugurar finalment. Sí que és veritat que s'han atreçat. Jo preguntaria això si estigués a l'oposició. Escolta'm, com és que l'escorxador no s'inaugura, que vam dir que l'inauguraríem al desembre? No m'ho pregunta ningú. Doncs ho explico per si volen saber. L'escorxador s'han atreçat una mica les obres, és veritat, com totes sempre, però esperem que al gener màxim, al febrer, tindrem un espai fabulós. Estem amb el patronat, que a mi personalment, a més, em fa moltíssima il·lusió que tindrem un espai de lectura. Estem amb serveis socials, 22 persones treballen a serveis socials. Jo no sé si l'oposició, aquests partits, van algun dia, diuen que parlen amb treballadors, jo no els he vist mai a la vida, ni a Proelles, ni a nivell 10, ni a serveis socials. 106.000 euros s'han donat en material escolar. Vull dir, estem treballant contínuament nosaltres, perquè és això el que treballem. Sitges ha funcionat anava a dir, perdó, perquè anava a dir una paraula així, ha funcionat molt bé aquest estiu, que anava a dir de conya, ha anat de conya l'estiu, amb moltíssim turisme, amb moltíssima activitat econòmica, quan hi ha llocs que ja no estan tan bé. Aquí a Sitges hem tirat igualment, fixa't, cada vegada ve més gent a viure, és clar que sí. Per tant, Sitges està actiu, Sitges està treballant. Ara, si tenim dos partits com Junts per Sitges i PSC que només han dit mira, ens dedicarem aquests 4 anys a només a parlar d'aquest tema, bueno, si volen, si aquesta creuen que és la seva feina, doncs endavant, cap problema, però aquesta jo crec que no és la feina de l'oposició, i l'altra oposició no està fent això, també ho direm.
L'altra oposició, Partit Popular,
tots els altres partits que hi ha, clar, no estan tant amb aquesta obsessió compulsiva que des del dia 17 de juny, que és que es va constituir l'Ajuntament, ja van voler-me treure fora abans que vingués la policia. Vull dir, home, a veure, jo fer de jutge, d'advocat cada dia quan no ho són, un respecte per la justícia, nosaltres hem d'anar a declarar al febrer, un respecte, jo he de respectar a la jutgessa, que primer estem en diligències prèvies, és que ni tan sols hi ha, estan, jo he sentit unes barbaritats aquí, l'altre dia del senyor García dient, bueno, com si ja estiguéssim com si ja estiguéssim a la presó gairebé, vull dir, vale, hi ha un respecte per la justícia, la separació de poders, que alguns això pues, no ho tenen clar, n'hi ha un, i tant que sí, i tant que ens preocupa, esclar que sí, n'hi ha una investigació judicial, però deixem que facin, per favor, i a nosaltres deixi'ns treballar, a nosaltres els treballadors, a tothom, deixi'ns treballar, i nosaltres estem treballant contínuament, jo no paro, em reuneixo amb Ports de la Generalitat, m'he reunit 2 o 3 vegades, amb tots els actes, i sí, a vegades em diuen, és que mira, està de festa, està amb els avis, que m'ho passo molt bé, és veritat, al Winter Market, sí, fem perquè som una vila molt activa, com sempre diguem, però ser alcaldessa també té les seves parts molt dures i molt complicades, perquè jo també atenc a molta gent al meu despatx cada dia. I quin ve cada dia? Pues gent que es queda al carrer, que no té habitatge. L'habitatge és el problema més greu que tenim a Sitges, amb diferència. Gent que té problemes amb els seus comerços, que ha de tancar, gent que no pot tirar endavant la seva feina. Doncs això també és el dia a dia d'una alcaldessa. Per tant, hi ha coses molt maques, fantàstic, la festa, la gent, molt maco, i a mi m'encanta i disfruto, no et diré que no, perquè m'agrada treballar moltíssim pel meu poble, però també hi ha moments molt complicats i no tenen res a veure ni amb investigacions ni amb res. És el dia a dia escoltar la gent i treballar per la gent.
Ara anirem a algunes d'aquestes qüestions, però abans és obvi que hem de passar també per assumptes que s'han dit aquí. Per una banda, enteneu que Luis Miguel García se sentís mancat de confiança pel fet que en el seu moment no l'informéssiu sobre aquell decret d'alcaldia del mes de gener de l'any 2022?
En absolut, o sigui, no entenc res.
No entenem?
No entenc res, perquè penso que ha dit, no, és que jo no tinc que anar mirant cada matí a les 8 del matí els decrets. No, no els tens que mirar, però sí que els has de mirar que passen pel ple, Perquè, torno a repetir, els regidors de l'oposició tenen drets i deures. I els deures és llegir-s'ho tot. És una feinada molt farragosa, és veritat. I n'hi ha moltíssima feina, és veritat.
Però
tu
t'has
de llegir tots els decrets.
Quan ell estava al govern, tenia sentit que li haguéssiu explicat
no,
que havíeu signat
no,
això?
No, és que no és cap decret estrany. És que vol fer aquí una pel·lícula estranyíssima. Sí. No sé quina sèrie està veient, perquè vol fer una pel·lícula raríssima. Aquest és un decret, com tants d'altres que es fan, que quan passa alguna actuació, en aquest cas, que es va tallar els pagaments a uns proveïdors, i jo el que faig és un decret demanant, diguent, vale, a partir d'ara demano informes a tals departaments per veure què ha passat. Això passa contínuament, però contínuament no és cap decret secret ni unes històries estranyíssimes que explica. És un decret públic perquè ell diu, jo l'he demanat, a veure, perquè no anaves i el buscaves, perquè ell, tots els regidors tenen accés perfectament a tots els decrets. Jo no sé per què cada 2x3 estan demanant decrets quan els poden accedir perfectament.
Era un decret que tenia relació amb la taula del tercer sector?
Era un decret que tenia relació amb uns... que es va tallar el pagament amb una sèrie de proveïdors, entre ells la taula, però n'hi havia d'altres, Hi havia gent que des del mes d'agost, i era el mes de novembre o desembre,
era el mes de gener
que venia
del 2022,
que no havien cobrat, Gent que havien fet unes feines al mes d'agost i encara no havien cobrat.
Dir,
i això,
no era
això també,
decret,
això és enriquiment injust, això no
era,
també és il·legal.
No era un decret específicament...
No, era un decret que era perquè s'havia tallat uns pagaments i es feia una ordre de anem a mirar què ha passat, perquè jo no puc que la gent faci feines i no pagar-los. I l'Ajuntament no pot fer això.
Com que va fer una intervenció molt, molt vehement, Luis Miguel García, en el darrer ple, després vostès van parlar d'això?
No, he tornat a parlar. Jo no ho sé, realment a mi em costa molt entendre el PSC, que és un partit seriós i un partit de govern, que estigui donant aquests pals de sec, no? O sigui, fa, no sé, un mes i mig, potser, el senyor García a mi em va dir que volia entrar al govern. Em va dir, escolta, si fas fora a la Carme Gasulla i al Nacho Rubí, jo entro al govern.
Un moment, que aquesta setmana ens petarà el cap a
nosaltres. Sí, és que és així. A veure, i a més...
Mes i mig, dos mesos?
És que no ho sé exactament la data, que em diran,
igual,
no era aquell
dos
dia.
Mesos
dos
mig.
Mesos
i mig, és igual.
Ens vam reunir al...
El Luis Miguel García i vostè.
El Sofia, el nou dels Mates, que sí, allà ens vam reunir i allà em va dir, escolta, jo entro al govern si treus aquest i aquest. I li vaig dir, jo no els penso treure.
Aquest i aquest, qui era?
El Nacho Rubí i la Carme Gasulla.
I la Carme Gasulla.
Fora. Jo li vaig dir, jo no els penso
treure. Entre els tres i n'entrem quatre.
Entre d'altres coses, perquè aquesta gent, primer, que estic treballant molt bé amb ells, i segon, que ells m'han fet alcaldessa. No els penso fer fora. Jo li vaig dir, tot i així, li vaig dir, entra al govern, si vols, jo no tinc cap problema. I he treballat amb ells. Bueno, no. I ara, de cop i volta, em demana la dimissió. Per tant, jo, sincerament, aquesta manera de treballar i de parlar, jo no l'entenc. No sé que un dia puguis demanar entrar al govern i que l'endemà estiguis demanant la dimissió, que digui que ell ha vist informes de la policia, unes coses estranyíssimes. A mi cada dia m'estan demanant que expliqui, que parli. Resulta que l'oposició, els del PSC, diu que han vist l'informe de la policia, que té captures, no?, de pantalla.
Sí, hi havia una captura de pantalla.
Els de Junts per Sitges diuen que van anar a la policia al setembre, quan jo m'entero ara. Vull dir, aquí tothom en sap molt més que jo i tothom cada dia demanant explicacions. Home, ja està bé, que deixin en pau a la justícia, que vagi fent, que no es fiquin en més lius, per favor, i que siguin més coherents. No em pots estar demanant entrar al govern i al cap d'un mes dir no, jo ara et demano la dimissió.
Segon apunt, a partir també del ple municipal, del darrer ple municipal, quan la regidora Rosa Tubau va parlar d'un decret d'alcaldia, a través del qual, almenys així ho va mencionar, o així crec recordar-ho, atorgàveu directament una parada del mercat a un familiar directe.
Sí.
Què és això?
Això m'encanta, perquè van arribar a dir que això era més greu que la taula. Jo crec que allò de la taula ja veuen que potser no és tan greu i ara estan buscant. Això, la legislatura passada ho van preguntar bastantes vegades i se'ls hi va contestar totes les vegades. Vaig escoltar que vas preguntar, però t'han contestat, hem dit sí, bueno, no... Mm. Nosaltres ho responem tot. Que no t'agradi el que et responen, no vol dir que no et responguin. Això em sembla que era el mes de maig passat, que mira totes les respostes que els hi hem donat, tots els decrets, vull dir, que els he portat aquí, perquè clar, això ja és antic. Això és una cosa absolutament normal. Em sap molt de greu que menteixin d'aquesta manera, que aquest acoso personal amb la meva família fins i tot, no? Estan mentint directament o tenen una ignorància brutal del que és el procediment administratiu, que és el que dic. Torno a repetir, els regidors tenen drets i deures, també tenen deures de saber com funciona l'administració pública. El mercat, i mira, aprofitaré per explicar-te com funciona el mercat.
I per la resta de mortals.
Exacte, el mercat públic, el 2025 s'acaben totes les llicències, que això sí que serà... Això sí que els hauria de preocupar. Ningú m'ha preguntat quin projecte tenim, què pensem fer amb el mercat, no? Si n'hi haurà, per exemple, que ho escoltava ara,
sí,
no? Que deia
sí,
que és veritat...
Menjar preparat...
És l'oportunitat de fer un canvi al mercat per millorar, eh?
És a dir, el 2025 finalitza la vigència de totes les llicències del mercat.
Totes. Què passa mentrestant? Que hi ha parades buides, tothom ho pot veure. Hi ha 5 o 6 parades que fa anys que estan buides. Aquestes parades... El reglament del mercat municipal ho permet fer, em sembla que és l'article 13, permet donar-les de manera temporal mentre no es faci la nova adjudicació. El que passa és que has de complir una sèrie de requisits. Doncs que ha de ser una parada que sigui diferent, perquè no poden haver-hi, jo què sé, més de 2 carnisseries,
sí,
més de 2 frideries. Per tant, si és alimentació vegana, si és una mena de farina sense gluten de no sé què... O sigui, qualsevol oportunitat d'aquestes, encantats de la vida que s'omplin. És veritat, el meu fill estava en una societat amb una altra persona que van decidir optar per aquesta parada. És legal, ho poden fer perfectament. El meu fill va marxar, aquest noi va continuar, i ells ara estan insistint que què passa, aquest noi ja ha plegat. Fins i tot la tècnica que va fer aquests decrets s'ha jubilat. Vale, ja d'aquest assetjament i d'aquesta persecució d'una cosa que és absolutament normal, que és legal, que es fa per decret, és clar que sí. Ho va fer un divendres, sí, és que jo treballo tots els dies de la setmana. De fet, treballo de dilluns a diumenge sempre, i divendres també es fan decrets. I per tant, vale, ja d'una situació que està explicada 20.000 vegades què ha passat, cada vegada que, evidentment, com torno a repetir, cada vegada que es fa un tràmit a l'Ajuntament, hi ha molts moviments. El dia que entra entren, el dia que firmen, el dia tal, si es dissol l'empresa, si un marxa, si quan tanca finalment, han tancat l'empresa i finalment amb l'últim decret, que ho explica tot perfectament, en l'últim decret, diu, i al final, doncs què, dependent, pues lo normal, quan te'n vas del mercat, et diuen, i ara t'ha quedat pendent la part promocional de la llum,
de pagament de no sé què.
I tot i això, els importa molt, això sí, sobretot els importa molt què hem fet, però els importa un pito que segueixen havent 5 parades buides. I això ens hauria de preocupar. Per què no s'omplen aquestes parades?
Entenc que aquestes 5 parades estan disponibles per tothom que tingui un projecte.
Tothom. El que passa és que no és fàcil, perquè has de portar un projecte diferenciat, has d'assumir que el 2025 has de marxar, sí. Per tant, si has de fer una inversió,
és una inversió,
has de comprar neveres, sí, no sé sí. Què, per 2 anys, bueno, és normal que costi. Però això, ells tenen una fixació amb aquesta parada, evidentment, però les altres 5 ni s'han preocupat què ha passat, no?
Deixeu-me que us pregunti, perquè evidentment, i és una d'aquelles qüestions, la condició d'alcaldessa i la condició de mare. En algun moment veu pensar, això em portarà problemes?
No, no? Pel meu fill, no, en absolut, home, perquè és evident que com a alcaldessa ho vaig mirar moltíssim abans
sí,
de fer una cosa.
Però no tant perquè des del punt de vista legal tot sigui immaculat, que és evident que evidentment quan també els serveis jurídics de l'Ajuntament i secretaria s'aprova tot això, no hi ha problema. Des del punt de vista personal, si penséssiu, això en algun moment algú
m'ho traurà? No hauria de ser, però mira, amb els meus fills jo els vaig dir, mira, no us presenteu als habitatges, que és una desgràcia, perquè no poden presentar-se a ells, que són joves, que tenen feines precàries, no es poden presentar perquè són els meus fills, home, per favor, però dic, és que tindrà la mala sort que li tocarà i, bueno, a mi em mataran a la plaça del poble.
Què us diré? Com en pues aquells no, concursos fer, que fan les empreses fer. I que diuen, no, els treballadors que no s'hi presentin.
Clar,
doncs,
podia fer
poden,
perfectament,
sí,
és
poder,
legal. No puc contractar directament, jo no puc contractar directament. Però si els meus fills... I a mi m'encanta que la gent jove, ostres, tingui aquestes iniciatives boníssimes per fer coses noves. Això és el que ens hauria d'agradar, tu. No sé, no... Mira, jo quan vaig arribar, i no m'agrada, és veritat, i a vegades no t'agrada dir-ho, jo quan vaig arribar a aquest ajuntament, precisament la senyora Gallardo, amb un familiar directe, li havia donat un espai públic, això sí que era dit, perquè aquí sí que no hi havia cap paper. Això era dit. Amb un familiar estava ocupant un espai públic i nosaltres, veritat, el vam fer fora. Doncs vale ja de fer-se aquí, que tothom és superbo i els altres som superdolents. No, nosaltres quan fem les coses, les fem ben fetes. Hi ha 20.000 decrets d'aquesta parada, o sigui que la mirin. I com han dit, si han d'anar a la justícia, que vagin a la justícia. Però que no menteixin contínuament. S'ha explicat 20.000 vegades.
Un espai públic?
Un espai públic, un despatx.
Un local públic.
Amb la falta de locals que hi ha en aquest poble, que tothom ens està demanant contínuament. Pues bueno, pues en aquella època, pues, vale, molt bé, es deurien donar dit, i nosaltres, quan vam arribar, vam dir, escolta'm, això no es necessita per l'Ajuntament, i ja està. Però ja està bé de parlar contínuament, mentint i contínuament dient aquestes coses que són absolutament ridícules. I jo el que vull és parlar pues, de Sitges i dels projectes i de cada dia el que fem. Què farem amb el mercat? A mi això sí que em preocupa i sí que s'està treballant ja des de promoció econòmica. Clar, què ens agradaria? Doncs això, un mercat on hi hagués restauració, on es pogués vendre molt més turísticament, això és el que hem de parlar.
Ens ho heu posat molt bé, perquè és clar, si ara no estan cobertes totes les places del mercat i el món està canviant tant, és probable que no generi interès al concepte mercat.
Bueno, jo, és que han canviat molt els mercats, i si vas pel món, hi ha molts mercats que el que tenen és una mena de restaurant en el centre del mercat, totes les parades pel voltant, que tu puguis menjar el que s'està venent allà, i d'això hi ha 20.000 exemples. Itàlia, França, està ple de llocs d'aquests, o fins i tot a Madrid o Barcelona, no? El central o qualsevol d'aquests mercats que hi ha molta degustació, però bueno, això s'ha de fer ben fet.
És a dir, un mercat no estrictament per anar
no,
a comprar.
No, exacte, i jo crec que ara hi ha una oportunitat molt bona, però és evident que hem d'estar al costat dels paradistes, perquè n'hi ha que ja es volen jubilar, vale? N'hi ha que no, n'hi ha que potser els hi queda 2 o 3 anys, que també diuen, ostres, a mi ara no em fiquis
en
un lío
quan d'aquí 3 anys,
clar,
sí.
N'hi ha que no, n'hi ha que tenen ganes de fer coses noves, no? Com dèiem, aquest grup de joves que diuen, és que volem vendre productes nous,
perquè,
horaris diferents.
Recordem quantes parades hi ha al mercat, més o menys?
Ostres, ara no me'n recordo.
Més o menys, 20 i pico? És que jo diria que en són unes 20
sí,
i una...
Sí, 20 i alguna.
Ho dic en el sentit, 26, si des de l'Ajuntament es copsa, no sé, un cert moviment, o si el mercat...
Sí, sí, bueno, no, un cert moviment. Estan parlant de promoció econòmica, jo em reuneixo amb ells un dia d'aquests, perquè ells, clar, també estan preocupats a veure com ho farem, però jo crec que ho hem de fer bé.
És una qüestió cíclica, eh? El mercat va viure
ara
també...
Ara diré també que és un edifici amb tants problemes, es va fer tan malament en el seu dia, la segona remodelació, tan malament,
també?
Que encara ara estem pagant... bueno, no estan fetes les divisions horitzontals, no està ben repartit, vull dir, és un edifici, jo sincerament s'hauria tirat a refer nou, sincerament, però bueno, és el que tenim
ja
i amb el que tenim farem.
Durant la remodelació que va haver un va haver un cacau amb els propietaris
encara
de places d'aparcament.
Doncs encara ara no està resolt.
Encara
ara nosaltres hem arribat a un acord, que això ens ha costat també la vida, tota la legislatura passada, bueno, jo quan vaig entrar ja de regidor de promoció econòmica,
hi havia mil propietaris,
perquè no està ben feta la divisió horitzontal, llavors cadascú no sap exactament el que té. No sap si té un 3%, un 20%, un 40%, i això és un desastre horrorós que es va fer en aquell moment, bueno, que ara s'està intentant resoldre, i s'haurà de resoldre, perquè abans de fer la nova concessió,
pues això
ha d'estar resolt.
Això haurà d'estar. Arribarem al mercat quan sigui l'hora. Veu escoltar Jordi Artigues parlant de Vallcarca?
Mira,
on heu sabut alguna cosa de
sí,
la presentació?
Jo he parlat molt amb el Jordi Artigues i amb tot el grup de Vallcarca.
I això
de
com
fet,
està?
He fins i tot anat amb ells també a la Generalitat amb diverses per altres coses. Vallcarca, a mi personalment, eh?
Sí.
A mi personalment és un projecte que m'agrada perquè crec que hi ha una oportunitat. Allà tenim una fàbrica que s'està caient a trossos. Llavors aquí hi ha dues opcions. O es queda igual i es cau a trossos aquella fàbrica, o es reconverteix aquell espai. És d'un privat, que això també és una garantia, perquè no vol dir que hi ha molts privats i per tant...
Sí que és cert que la propietat també és una miqueta hàbil en el sentit de... O fem o es queda com està.
Clar, bueno, ojo, es queda com està, tampoc l'administració també el pot obligar,
hauria...
al cap d'uns anys, però
sí,
clar,
sí. Però,
és veritat.
Diguem-ne que
no.
Juga amb aquesta certa habilitat de proposem
sí,
això.
I ells,
però...
quan van començar a parlar de Vallcarca, el projecte era d'una manera, i el projecte ha anat canviant molt, i ha anat canviant perquè ha anat escoltant a la gent, han dit, ostres, calla, que aquí...
Molt a millor, voleu dir?
Molt a millor, no, i molt més adaptat a el que la gent ha demanat, no? Hem dit molt l'empresa, el tema audiovisual, vull dir, tot això ho ha anat canviant perquè nosaltres hem anat apostant per això, per la formació. El que nosaltres farem ara a partir de gener, que ho vam parlar amb ells, evidentment, i a més ho dèiem a govern, és una taula, és per parlar, digue-li, una taula de debat, una taula sobretot per informar a la gent què volen fer a Vallcarca, perquè crec que ens afecta, és un privat, és veritat, però ens afecta molt. Llavors, tenir un espai on estiguin la gent de Vallcarca, el propietari, expliqui el projecte, i llavors tingui gent des del sector audiovisual, el sector turístic, el sector mediambiental, el sector dels treballadors, el sector... que tots aquí puguem parlar, vagin ells explicant què volen, que la gent digui, doncs a mi això em sembla bé o això no em sembla bé, que ho puguem penjar el Sitges Opina, no? El Sitges 360 aquest, i que la gent pugui opinar, i que fins i tot... particulars que diuen, jo vull venir un dia amb aquesta taula i vull explicar que jo tinc un projecte. A mi m'han vingut de tot. Gent que vol fer bicicletes elèctriques, gent que vol fer regeneració de la terra, gent... O sigui, aquí jo crec que és una oportunitat. I ens hem d'aprofitar nosaltres també. Clar que molta gent diu, que són uns privats que volen aprofitar-se. Bueno, però hi ha unes normatives urbanístiques que evidentment limiten moltes coses i nosaltres hem de treure profit. Hem de veure-ho que és un sector econòmic nou, com tot el tema de l'audiovisual, el port fins i tot també parla, el port li agrada, el tema del plató aquàtic, però ells també estan mirant un tema de transformació dels vaixells elèctrics, perquè ells creuen que en un port s'han de fer coses que només es puguin fer en un port.
D'acord.
Tenen raó.
D'acord.
Per tant, un plató aquàtic és una cosa que només la pots fer en un port. Una transformació...
Però un port que no sigui només un escenari, per dir-ho d'alguna forma.
Clar, o un port que vingui, per dir-te alguna cosa, una empresa que fa, no sé, candaus, per dir-te alguna cosa, es pot fer en qualsevol lloc,
sí.
No? O un hotel, o un... Bueno, això pot ser en un altre lloc, en qualsevol altre lloc. El port de Vallcarca, que és un port industrial, s'han de poder fer el que es pot fer en un port industrial. I això és una... Jo crec que és una oportunitat boníssima que no podem perdre.
Continua havent-hi a l'altre costat. L'assumpte pisos. Sí, tot el clar. Que és l'àmbit residencial, clar. Es va parlar de vivenda pública.
Sí.
La vivenda pública suposo que entraria dins, en el cas que això fos així, perquè s'hauria de canviar molt el marc legal en el qual es desenvoluparia tota aquesta promoció, però enteníem que seria en uns preus, amb la mateixa forquilla de preus, que tindria la vivenda pública d'aquí, perquè estem en una zona tensionada i la forquilla de preus és la que és.
I a més és el que legalment ha de ser. Sí, el residencial és un escull, no et diré que no, perquè bueno, ells com a privats i com a empresaris i com a que volen que han de, també han de treure un rèdit econòmic, si no, pues, tampoc no els hi surten els números, també, evidentment, que ells volen una part de residencial, que aquí n'hi ha un escull important. Primer, la Generalitat ha fet un decret d'un pla justament per reduir molt tot l'àmbit residencial en el litoral, i això els afecta de ple. Per tant, aquí les Generalitats són els primers que no els hi deixaran fer molt d'habitatge. Ara, un habitatge que vagi lligat a alguna cosa que es faci, per exemple, s'ha parlat molt de l'ESCAC, no? Jo amb l'ESCAC vaig parlar amb ells, precisament, ens vam trobar en un acte d'Òmnium, vam començar a parlar de Vallcarca, els vaig explicar el que es feien i els hi va agradar. I ara ja han parlat amb Vallcarca i ara ja els hi agrada. L'ESCAC necessita una residència d'estudiants.
Els agrada prou com per marxar de Terrassa?
Potser sí, potser sí.
Potser
ells,
sí.
Ells busquen un espai gran i ells busquen també, però clar, necessiten una ara residència.
Faria valer les paraules de Jordi Serrapa, que si Meixens fos viu...
Ui! Els altres, sí. Bueno,
Déu
perquè,
estar, mare de Déu.
A veure, jo però, no tinc una mica, en un espai com Vallcarca, home, i a més a Sitges, on saps que hi ha un festival de cinema...
Però és a dir,
és una possibilitat.
Important.
Bueno, jo també vaig insistir molt amb la gent de Vallcarca que sabia que havien de deixar uns espais per formació. Jo crec que és importantíssim.
És a dir,
si hi ha audiovisual, ideal.
Però aleshores, diguem-ne que la tipologia de residencial no seria o no es parlaria tant de vivenda de promoció pública com d'una residència, com pot ser la residència de la Universitat Autònoma.
Bueno, jo crec que podrien haver-hi més d'un.
O podrien cohabitar més d'un model de...
Perquè n'hi ha molt de terreny. Però et dic que tota la residència no ha de ser residència per viure o per de cap de setmana, sinó que la residència que hi hagi allà vagi lligada a les feines que es fan o als estudis, i evidentment, si n'hi ha algú de residència normal, ha d'haver-hi HPO.
Tot això creieu que es pot encaixar en aquest projecte? Que hi ha possibilitats d'encaixar-ho i que la propietat pugui veure-ho?
Si la propietat té ganes, jo crec que sí. I si ho fem conjuntament entre tots i totes, és a dir, amb aquesta taula, que tothom parli...
La propietat té ganes?
Jo els veig que sí, que tenen moltes ganes. Tenen moltes ganes de fer alguna cosa aquí a Sitges. Els agrada moltíssim el lloc, perquè Vallcarca és veritat que és un lloc fantàstic, però el que no pot ser és que sigui una platja, una costa abandonada amb una fàbrica abandonada. Mira el que ha passat últimament. Què ha anat allà? Les lanxes amb drogues... És que és un lloc, escolta'm, abandonat totalment. Amb unes possibilitats immenses al costat de Barcelona. Vull dir, és una oportunitat molt bona, Vallcarca.
En aquests minuts finals, des del sí del govern, també ha canviat el posicionament davant de Vallcarca per part dels grups que eren més reticents?
Cada grup té les seves idees i les seves reticències, no et diré que no, i en algunes no coincidim. Per això he començat dient que això és una opinió molt meva, és veritat, però també molt del meu equip, i és veritat que els comuns amb algunes coses pensen diferent, evidentment, si ets el grup independent també, per tant... Però en general, que sigui una oportunitat, jo crec que això tothom ho veu. Una oportunitat fins i tot pel parc, que de 40 i pico hectàrees, el parc ara de 40 i pico que ocupa Vallcarca, que 20 hectàrees passin a ser del parc, ostres, això és una oportunitat pel parc també, que si no, no la tindrem. Vull dir, per tant, jo crec que sí que és una oportunitat.
Bateria final. L'escorxador s'obrirà quan?
Esperem, per favor, que estan acabant ja, el que passa és que jo no crec que fins al febrer no estigui.
D'acord.
Perquè clar, ara falta tot l'interior, les grades, les anades.
Entre Carnaval i Setmana Santa?
Sí, per favor.
Entre Carnaval,
per favor.
Entre Carnaval i Setmana Santa.
És que les obres costen molt,
Patronat l'any que ve?
Patronat l'any que ve, que segur que també tardarà més, a finals de l'any que ve hauria d'estar. També el patronat és una proposta molt, molt, molt il·lusionadora.
L'escola de música començarà l'any que ve?
L'escola de música, quan tinguem aprovat el pressupost, que espero i desitjo que s'aprovi, l'escola de música es podrà fer. Clar, necessitem els diners, necessitem un pressupost aquí per l'escola de música, però també és una necessitat imperiosa.
La Masia de Santa Bàrbara i al seu voltant, tot allò que està previst?
La Masia
també?
De Santa Bàrbara, sí, però això ha passat... Primer és l'escola de música,
Primer és l'escola de música.
Primer és l'escola de música. També tenim el passeig de les botigues, que també esperem que molt en breu. Per tant, hi ha tants projectes, tanta feina, que a mi quan em diuen això de que si te n'has d'anar... Que... Doncs no, no me n'aniré, evidentment, amb la feinada que hi ha i amb la de projectes il·lusionants que hi ha per Sitges, s'han de continuar i s'han d'acabar, evidentment que sí.
Els projectes il·lusionants seria millor amb la... Com ho diríem, això? Amb una mena de compromís col·lectiu, no?
Home, sí, clar, sempre és molt millor que tinguis un compromís de tothom, i és com hauria de ser. A mi fer una escola de música per Sitges, home, com cal, doncs ha de ser un projecte il·lusionador, la veritat, que no estigui tothom... Que molt bé, que cada, evidentment que s'ha de respectar, i l'oposició només faltaria, si no els agrada aquest model, és el que han de dir.
Us ho pregunto perquè això que vivim no es pot resoldre, aquesta tensió, és un cas perdut, això ho viurem tota la legislatura.
Bé, si algú vol estar enrocat amb el mal rotllo i tot el dia amb això, doncs jo, clar, evidentment no el puc obligar, no? Però fixa't, vam fer el dinar, el ben après, el dinar sí. Tot el consistori... Fins i tot el director em va dir, ostres, no ho havia vist mai això,
que
no van venir els de l'oposició. Però el més trist és que, per exemple, és que ho dic perquè justament el cap de llista del PSC i la cap de llista de Junts per Sitges ni tan sols contesten. Els diu, escolta, vindreu, ni tan sols contesten. Com a mínim, mira, que a mi no em respectin ja no m'estranya, però com a mínim un respecte doncs, pel que t'està guardant la cadira, que li has de dir si vens o no vens. No van venir i no van ni respondre. Altres sí, evidentment, ja ho hem dit. Amb molts altres sí que van dir, mira, no puc, tinc això, estic fora, però hi ha gent que ni tan sols contesta.
Què passa quan tothom se sent mancat al respecte? Uf.
Doncs no ho sé, però és veritat que la institució...
No ho sé, res de bo, vaja.
No, perquè no has de pensar només en tu mateix. La institució, és veritat, i molts parlen molt de la institució, doncs la institució també és contestar els correus. Això també és un respecte. Un respecte pels treballadors que t'envien un correu i et diuen, escolta'm, això què? I no contesta ningú. Això és un lleig horrorós per la gent. No sé, digues, pues no vindré, no vull venir, no passa res. Però com a mínim contesta. No? Jo al Consell d'Alcaldies, per exemple, no vaig anar perquè estava malalta, amb grip, i vaig contestar. Sempre contesto, sempre, i sempre em disculpo si no puc anar. I si puc dir que el motiu, tinc febre, estic amb grip, doncs no passa res, però no contestar a ningú és una falta brutal per la gent que està treballant cada dia.
11:34, que l'any nou porti millors coses. Caldessa, gràcies.
Bones festes, bon Nadal, molta salut i el que ens fa falta, molta pau interior. Que l'altre dia, deixa'm dir, sí, que vam fer un aperitiu fabulós per tots els treballadors de la casa, amb un homenatge amb els que han plegat.
Amb els que molt jubilen. Maco,
molt maco, els que jubilen, la gran sort de jubilar-se. I justament vaig dir, molta pau interior, perquè a vegades fa falta aquesta pau interior, no? La gent perquè estigui més tranquil·la i més relaxada.
Gràcies,
molt bones festes.